L'Ofici de Educar, a Catalunya Ràdio.
Recordo l'escola d'estiu de 1976, que després de la mort de Franco es va viure com un esclat d'esperança.
Rafael Vizquerra, catedràtic.
Un paper primordial que l'escola d'estiu de Barcelona havia nascut el 1914. Amb la dictadura de Primo de Rivera s'estroncà per renéixer de nou el 1931 amb la República. La insurrecció militar de 1936 portà a la suspensió de l'escola d'estiu d'aquell any i no va renéixer fins 30 anys després, en què l'escola de mestres Rosa Sensat convocà l'escola d'estiu de 1966. El 1974, el Col·legi de Doctors i Essenciats organitzà la seva escola d'estiu i des d'aleshores han proliferat les escoles d'estiu per la formació contínua del professorat, per molts anys.
Avui, a l'Ofici d'Educar, els mestres van a l'escola, escoles d'estiu. Quan arriba la calor, tanca l'escola i s'obren les portes de les escoles d'estiu per la formació de mestres. Diuen les recerques internacionals que de totes les variables escolars que incideixen en els resultats acadèmics de l'alumnat, aquella que és més rellevant és el que es coneix com l'efecte mestre, especialment significatiu entre l'alumnat desfavorit. Un professorat ben preparat i de qualitat és una garantia d'èxit pel sistema i les oportunitats educatives dels seus alumnes. Diu la Bet Madera, cap de formació de Rosa Sensat, l'ofici de mestre és superemocionant, però molt esgotador. La formació ha de ser un ingredient que mantingui l'emoció amb evidències que ho estem fent bé i redueixi l'esgotament. I per la psicòloga Verònica Anton, la formació dels educadors passa per mirar a dins i posar al centre el ser en lloc del fer del docent. I com es pot mantenir l'emoció i reduir l'esgotament del mestre? I com es pot afavorir la presència de qualitat del mestre? Què hi aporten les escoles d'estiu? I quins són els punts febles dels mestres? I com les escoles d'estiu empoderen els i les mestres? I per parlar de les escoles d'estiu ens acompanyen
Bet Madera, mestra i cap de formació de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Verònica Anton, psicòloga, terapeuta psicomotriu i gestal i deixeble i col·laboradora del doctor Claudio Naranjo en els programes educatius de la seva formació. I Sílvia Blanc, doctora en Psicologia de l'Educació i llicenciada en Psicologia Clínica, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i component de l'equip BES.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Sovint som més exigents amb els infants que amb els adults. Jordi Cots.
Avui a l'Ofici d'Educar, les escoles d'estiu de mestres. Benvingudes, Bet, Verònica, Sílvia. Diu la Francina Martí, presidenta de Rosa Sensat, una escola d'estiu té com a objectiu apoderar els mestres. Aprenem els uns dels altres i la frontera entre formador i aprenent es difumina tal com volem que passi a l'escola. Tothom aporta i tothom rep, tothom és protagonista del mateix aprenentatge i tothom construeix coneixement, comparteix recursos i expertesa per avançar plegats. A l'escola d'estiu, diu la Francina, no trobaràs receptes perquè sabem que la formació dels mestres no es dona ni es rep, sinó que s'autoconstrueix. Avui aquesta formació dels mestres a l'estiu, que segurament té alguna particularitat, formació dels mestres n'hi ha tot l'any, però a l'estiu és un moment especialment adient, creieu, per fer aquest com balanç del curs, per compartir experiències, per vivenciar una mica el que ha estat doncs, tot un curs amb criatures. I és un moment especialment idoni, què penseu? Necessari? No només idoni, necessari, imprescindible?
Home, idoni segur, necessari, seguríssim. Penso que ens ho dona el temps d'haver acabat un curs escolar, per tant és un tipus de formació que potser durant l'any en podem rebre d'altres, però que és específica, més continuada, on potser et trobes amb altres persones d'altres territoris, la fa doncs, també molt interessant, com ho pot ser la que rebem al llarg de l'any. Però sí, jo la trobo interessant per concentrada, perquè només ens dediquem a això.
Com arriben els mestres a final de curs? Què observeu? Dèiem en començar unes paraules teves que deies és super emocionant però molt esgotador. Arriben molt esgotats, molt... A les últimes, Sílvia, què observes?
Una mica sí, però alhora, no, amb el que deia la Bet, el fet de poder acabar el curs on encara et vull tot el que ha passat, el curs que ve, tenir aquesta oportunitat de parar, de poder triar quina formació em ve de gust fer per acabar conèixer altra gent, això també jo veig que els motiva i que les engresca de cara a pensar en el curs vinent.
Emocionalment, com es, quin preu té viure un curs, totes les coses que passen en un curs, amb tots els alumnes, totes les vivències, no? I som humans, no?
Sí, jo crec que el oficio de educador, educadora, maestra, creo que sostienen, o sea, esas personas sostienen mucho emocionalmente, y yo lo que observo es que el verano es un buen momento para dejarse sostener, para cuidarse, ¿no? En esto de cuidar a los que cuidan, como para hacer un balance y a la vez como poder recibir, ¿no? Para los maestros, yo creo mucho en estas formaciones que les dan experiencias, que les nutren. Y bueno, y no tanto como irnos mucho a las recetas, irnos mucho a una cosa demasiado cognitiva, sino poder experimentar, ir hacia estas vivencias que son lo que cargan las pilas, ¿no? También emocionalmente, para poder ir hacia lo cognitivo, para poder ir hacia lo metodológico. Pero creo que hay una parte emocional que es muy importante de cuidarse, ¿no?
Creieu, parlàvem en començar de l'efecte mestre, creieu que som conscients de lo fonamental que arriba a ser el mestre i que per tant elles tinguin condicions psicològiques, de formació adequades? Som conscients que és moltes vegades la pedra fonamental perquè després els aprenentatges arribin a bon port?
No sé, jo crec que cada vegada més, perquè molts mestres porten al darrere moltíssima formació d'estratègies, de maneres de fer, i cada vegada doncs s'adonen, ens adonem de que aquesta part que comentava ara la Verònica, no? Aquesta part més emocional, més interna, de en sé molt, però a l'hora de posar-m'hi, quins reptes tinc, no? Davant d'aquest infant o davant d'aquests companys o davant d'aquesta família, sí que sé el que he de fer, però a l'hora de fer-ho em costa. Jo crec que ara moltes formacions van cap aquí, cap a l'observació, el retorn, el treball en equip, no? Per poder aprendre entre iguals.
Què s'ha de prioritzar en aquestes escoles d'estiu? Rosa Ensat té un llarg recorregut amb escoles d'estiu. Vosaltres aquest any heu fet canvis amb la formació d'estiu. Què és allò més fonamental en la vostra escola d'estiu?
Bé, primer, assenyalar que aquests canvis no venen perquè sí. O sigui, existeixen perquè hi ha tot aquest recorregut. I la voluntat sempre de Rosa Sensat és satisfer els mestres en una bona formació permanent. Llavors, donat que hi ha hagut aquest recorregut, enguany doncs, hem apostat més que mai perquè aquesta formació de mestres tingui un impacte real a la qualitat educativa dels centres. Per tant, des del seu disseny, que ja està fet per equips formatius de 4 persones, ja està concebut en que l'escola som persones i som equip. I una persona s'ha de formar individualment, però és l'equip el que fa avançar una escola i som tots els que donen els canvis en el sistema educatiu. Aquesta una. L'altra part que assenyalem enguany és la transversalitat d'etapes. Pensem que un mestre és mestre, si està liderant o dinamitzant un grup de 3 anys, com si està a primer d'ESO. Hi ha una qüestió d'ideologia, de com pensem, quin és el concepte d'infant o de jove, com pensem que és el nostre paper, quin lloc té l'escola, quin lloc ocupa en l'educació d'aquest jove o d'aquest infant, és susceptible de ser compartit i dialogat amb un grup de persones que es dediquin a diferents etapes. I l'altra part important és que enguany aquests equips formatius han dissenyat unes propostes amb continguts específics segons el títol de cada proposta, però alhora totes elles hi ha com uns eixos transversals que les sustenten. Aquests eixos transversals és el pensament crític, l'avaluació i la diversitat. Entès el pensament crític com a bàsic perquè un infant i un jove pugui pensar lliurement, no? I això ens porta a l'autèntica democràcia i l'autèntica llibertat, tota la part de l'avaluació, que no és només la seva vessant quantificadora, sinó que en té moltes d'altres, i la part de la diversitat, no només dels nens i nenes, on tothom hi ha de cabre a l'escola, i de la mateixa manera i amb els mateixos drets, sinó també dels mestres i les mestres. La diversitat és la que caracteritza les escoles i ha de ser un potencial per encara fer-ho millor.
La personalitat d'un mestre és molt àmplia i abasta moltes capacitats i ocupa tota la vida. Pilar Benajam.
Hem escoltat què prioritza aquest any Rosa Sensat. La Sílvia Roca és coordinadora del Moviment d'Innovació Educativa de Lleida. Quin és el valor de les escoles d'estiu?
Les escoles d'estiu són una eina a l'abast del col·lectiu de mestres que tenen inquietuds per a millorar la seva tasca docent. Són un espai de formació permanent on es creen entorns d'aprenentatge i on el docent, en funció dels seus interessos i necessitats de formació, busca satisfer les seves necessitats de capacitació i perfeccionament per a modificar la pròpia pràctica o apuntar-se al canvi metodològic. Durant tot el curs existeix una oferta molt variada de formació. Creiem que a l'escola d'estiu hi caben més coses. Sempre hi ha algú que busca quelcom diferent.
I l'escola d'estiu Jaume Miret què?
L'escola d'estiu Jaume Miret del Moviment d'Innovació Educativa de Lleida, que aquest any celebra el seu 50è aniversari, pretén ser un punt de trobada per a compartir idees i propostes concretes, per a crear xarxa, promoure debat pedagògic amb una mirada transformadora, per a conèixer i estimar el territori, on la reflexió, la innovació i l'experimentació de tècniques i metodologies cerquen la millora de la docència. L'època estival és un bon moment per a que la comunitat educativa es continuï formant i reflexionant sobre la praxis escolar, i si pot ser de manera lúdica, millor.
Escoles d'estiu avui a l'Ofici d'Educar amb la Bet Madera, la Verònica Anton i la Sílvia Blanc. Debat, transformació, nodrir els mestres, eines. A mi m'agradaria que avui ens féssim un fart de donar eines. Jo recordo un dia en un taller amb la Sílvia que tenia una maleta plena de...
caixa d'eines.
La caixa d'eines, no? I penso que és important que puguem donar, i en aquests cursos segurament és un moment en què es poden donar eines, per recuperar-se i per afrontar el nou curs que deies abans.
Sí.
Quines serien aquestes eines més essencials que podrien aparèixer en un curs d'estiu?
Jo penso que una combinació entre cap, cos i emocions, de que aquest curs sigui el que sigui, permeti un ritual d'entrada, no? On et permeti centrar, on et permeti donar eines perquè quan estàs a l'aula puguis començar el dia o davant d'una situació puguis tornar-te a centrar. Eines per significatives i lligades, si t'has apuntat a un curs, suposa que allò és algo que et motiva, que et preocupa o que t'ocupa i que tens ganes de seguir, i el cos, no? La presència del mestre ja no és tant el fer i què poso i com organitzo els materials o com, sinó també com m'hi poso jo, no? Quina actitud, quina presència tinc. O sigui, les tres potes haurien d'estar.
Abans dèiem que la formació del mestre s'autoconstrueix, per tant hi ha una... ens poden donar eines i ens poden suggerir coses i pot haver-hi debat, intercanvi d'idees, però com s'autoconstrueix l'educador, el mestre?
Yo continúo con esta idea de cuerpo, emoción y pensamiento porque, bueno, creo que en esta autoconstrucción necesitamos estos tres ámbitos, ¿no? La integración de las vivencias, la emoción y el pensamiento. Yo creo que en esta autoconstrucción, hoy en día ya sabemos un poco por la experiencia de los pedagogos del siglo pasado, bueno, un poco no, mucho por la experiencia de los pedagogos del siglo pasado y ahora por las neurociencias, que si no hay emoción no hay aprendizaje y si no hay sensación corporal no hay emoción, con lo cual hay un saber de que tenemos que integrar este cuerpo, esta emoción y este pensamiento para que podamos construir herramientas que sean significativas. Cuando hablamos de aprendizajes significativos en los niños, hablamos de esto, de la integración de experiencias, emoción e ideas y pensamientos. Y yo creo que la formación de los maestros tendría que ir a la misma línea, ¿no? En esta integración de siento sensorialmente, experimento, me emociono y a partir de ahí construyo.
I en base al que tu ens estàs dient i del que ens esteu dient, si jo sóc mestra i estic absolutament esgotada i em sento molt, molt a les últimes i el curs ha estat molt difícil, que segurament més d'un mestre pot sentir-se així, jo per on començo? Anem a lo pràctic.
Anant a l'escola d'estiu.
Sí, però imaginem que ja m'he apuntat a una escola d'estiu, però Com podem, en una situació en la que la persona ha arribat a un nivell d'esgotament molt gran, hem de revisar la meva vocació, si realment estic fent el que jo volia, hem de revisar la meva energia, hem de revisar allà on estic dedicant recursos, què m'està passant, com puc detectar els meus punts febles i afavorir els meus punts forts? Perquè imagino que a l'escola d'estiu jo aniria a fer això, no? Em mireu i no em dieu res, sóc un cas perdut.
Un repte seria no arribar a final de curs, clar. És a dir, dosificar-te una mica.
Però jo sé d'algun mestre que n'ha arribat bastant apuradets al final.
Bueno, molt pel que deia la Verònica, no? Aquest equilibri entre el fer i el ser a vegades costa, i acompanyar un grup d'infants o de joves desgasta molt el dia a dia, perquè la feina de mestre, l'ofici de fer de mestre, és complexa, i quan una cosa és complexa és difícil. Llavors, per combatre aquesta complexitat i aquesta dificultat, jo crec que una part és la formació permanent i l'altra part és poder-te sustentar amb el teu equip també. Gran part de l'esgotament, crec, d'un mestre és quan la intervenció és molt en solitari o poc contextualitzada. La teva intervenció, evidentment, que durant el dia has de interaccionar de manera immediata i de manera individual, però tu formes part d'un context i d'un equip. I el cansament amb un mestre és lògic, perquè és molt desgast, però el poder-se refer també és també... D'alguna manera, quan hi ha certes evidències, quan hi ha aquest poder compartir, quan hi ha aquest poder sentir, quan hi ha aquest diàleg, és el que torna a encoratjar aquesta tasca, no?
Els mestres i les mestres som els protagonistes del nostre aprenentatge i de la nostra formació. Franzina Martí.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs nosaltres hem demanat al seu pare als mestres, estem a final de curs i res millor que escoltar-los a ells. La Laura és mestra de secundària. Quins són els seus punts febles que ella sent?
Un, que no depèn tant de nosaltres, sinó que és la ràtio tan elevada que hi ha d'alumnes. Estic parlant a secundària. És a dir, jo aquest any tinc 38 en una classe alumnes de batxillerat i en una altra 35 la que menys. Vull dir que, clar, això... no et permet treballar com a mi m'agradaria, no? Ni em permet conèixer els alumnes en certa rapidesa, perquè són molts, ni em permet fer més feines que potser jo crec que serien útils, que les fas, però amb menys quantitat, perquè tampoc disposes de tot el temps per preparar-te aquestes activitats o per corregir-les, no? Això depèn també del departament d'ensenyament o de la idiosincràsia de cada institut i de la ràtio que accepta, no?
Una de les dels punts febles, la ràtio. Preocupacions amb les que us arriben els mestres de, en aquest sentit, jo sento que vaig coix. Què us diuen?
Yo siento que en el trabajo de equipo, yo siento que a los maestros muchas veces, concretamente en este momento en el que estamos viviendo muchos cambios, mucha innovación, mucho repensar la escuela, siento que hay diferentes ritmos en este repensar la escuela. Y a veces me da la sensación que hay maestros que avanzan por un lado, otros que avanzan por otro, proyectos de centro que avanzan por un lado o que, digamos, que avanzan en ciertos aspectos y otros no. Y las maestras yo siento que muchas veces se sienten solas, se sienten sin poder contar con esta red de sostén que es el equipo.
I la Laura fa una autocrítica també.
Et diré que no estic prou preparada, crec jo, per atendre els alumnes que tenen dificultats més greus d'aprenentatge. No estem del tot formats. I crec que això, és veritat que part de la feina també t'han d'ajudar a gestionar-la des de les psicopedagogs, però no estaria de més que estiguéssim més preparats per atendre aquest tipus d'alumnat.
Què li diríeu a la Laura? Ha expressat el que sent que són els seus punts febles i ha fet una mica d'autocrítica. Què li diríeu?
Bé, per una banda, que s'apunti a l'escola d'estiu, que segur que hi ha...
Laura, apunta't!
Que segur que hi ha formacions que van en aquesta línia, sobre l'escola inclusiva, sobre com donar suport, però això va molt lligat també ja no tant a què faig amb un infant que té aquesta necessitat específica de suport, sinó com jo organitzo l'aula, com treballo en equip, com treballo amb la família, que és un altre tema de formació que també costa. Per tant, apuntar-se, però també seguir reivindicant el fet de que hi hagin més suports, no?, amb aquest canvi, amb el nou decret, que està molt bé, però ens calen més formació i més suport.
Jo la Laura penso que ho clava, no?
Ho clava.
Sí, la ràtios és un punt feble, però jo segur que encara és més feble aquesta part de la formació permanent. A la nostra administració li hem d'exigir també o li hem de demanar millores en ràtios, seguríssim, però també en formació al mestre. Hem d'invertir socialment en la formació permanent del mestre, hem de revisar la inicial. Aquesta tasca és molt, compromet moltíssim i requereix d'uns grans professionals al darrere, que no es poden sentir ni sols ni mancats de recursos ni d'eines.
Seguim escoltant els mestres. El Guille també és un mestre de secundària. Què és en ell i quins són els seus punts febles?
Tenir molts nens a qui atendre i la diversitat de nens en el sentit de casos especials, malalties mentals. Dintre d'una aula de 25-30 nens sol haver alguns casos de trastorns, malalties, discapacitats. Tot el que correspon a aquesta filosofia de l'escola inclusiva suposa una feblesa, i entenent aquesta diversitat també amb cadascun dels nens, no? Té les seves necessitats i atendre-les totes sovint és complicat, cada dia, no? I nens que aparentment a principi de curs estan bé, funcionen sols, en un moment determinat en poden necessitar més, i actuar sobre això doncs a vegades és difícil.
Abans ho dèiem, mestres que es puguin sentir desbordats en el dia a dia per aquesta diversitat. Tu en parlaves abans, Bet, que una de les formacions és en aquesta diversitat. Clar, una aula és com la vida mateixa, hi pot haver tot, hi pot haver trastorns, ens ho deia el Guille, de diversos tipus. I com el mestre, sent un, pot afrontar això? Abans ens deies tu la importància de l'equip, no? Uh-huh. Com es poden afrontar desgasts que suposen situacions com aquesta, no?, de la diversitat d'una aula.
Clar, és que el primer que hem de canviar és aquesta idea que són el meu grup, els meus nens, i sóc jo qui sostenc aquest grup, perquè no sóc jo, és un equip que sostén aquest grup. I és cert que això millorarem en formació, però llavors hem de sustentar unes condicions que només l'administració socialment hem de prioritzar estabilitat de plantilles, hem de prioritzar i revisar les ràtios, hem de prioritzar recursos, hem de prioritzar la possibilitat de fer cotutories i, per tant, que en un mateix grup hi hagi doncs dues persones. I tant que sí, això ha de passar. I en gran part d'aquesta manca de condicions, però també de formació dels mestres, ve aquest esgotament, en gran part, penso.
Precisament relacionat amb la necessitat d'atendre la diversitat a l'aula, una altra feblesa, diu ell, és, i que està relacionat amb el que es deies tu ara, Bet.
El fet de només ser un, a mi m'ha ajudat molt, per exemple, fer classes compartides amb dos profes a l'aula. Pot repartir l'atenció de dos o tres, fins i tot. Mirades diferents ajuden molt. I aquestes mirades, si són en el mateix moment, millor. Quan estem a la mateixa aula al mateix temps, aquest intercanvi de perspectives i de mirades es produeix amb molta més eficiència.
Doncs avui volem apoderar el mestre. Jo torno a mirar la Sílvia perquè em va encantar aquella maleteta plena d'eines. Abans m'ho has dit d'una manera molt genèrica, però jo vull que fem entre totes una maleta plena d'eines que siguin vàlides per apoderar aquests mestres i que els serveixin per reconstituir-se i mirar l'any vinent amb optimisme, que això sempre és important. Què posarien amb aquesta capseta d'eines? Que els farem un regal als mestres, un regal d'estiu. Què posarem amb aquesta capseta? Sílvia, comencem.
Així breument, eh?
Sí.
Els meus 5 minuts de glòria al dia per cuidar-me, com a mínim 5 minuts, eh? Sí, pot ser més, pot ser una passejada, un esmorzar amb calma, escoltar una música, una cosa...
M'agrada això, de 5 minuts.
Com a mínim, 5 minuts al dia. I després, alguna il·lusió, no? De dir, em faig un propòsit i alguna il·lusió que tingui que veure de cara al curs vinent, si no m'engresco, no? I regalar-me el poder descansar, també. Anar a l'escola d'estiu també, o fer una formació també és un regal, de poder anar i gaudir sense unes pressions excessives, sinó d'estar, compartir i viure-ho així, no? Sota una concepció de em regalo poder estar amb altres i poder aprendre i poder viure aquesta formació abans de l'estiu.
Bet?
Jo en aquesta capsa d'eines també posaria bons títols, bones lectures, que les pogués llegir en solitari i compartir amb el meu equip a l'escola al setembre per tornar-nos a il·lusionar, a reescriure el nou curs. Això d'una banda.
Bones lectures. I ens pots suggerir ja alguna, perquè ja posem alguna cosa a la maleta i ja sapiguem què posem. Et dono temps, eh? Si vols tu penses...
Sí, deixa-m'ho... Ara m'enganxa, sí. Deixa-m'ho pensar.
Tu vés fent memòria i donarem algun...
Si no, crec que torno a l'escola d'estiu i hi haurà un munt de... No, però la lectura crec que és molt important per un mestre. I aquest rellegir... Llavors, amb l'equip, és un molt bon exercici amb onades de pocs recursos de formació en centre, per exemple. L'estratègia de fer clubs de lectura amb els equips de mestres és molt rendible.
Sí.
I, puc... i interessant. Sí, perdona.
No. La resistència íntima d'Esquirol, ho hem fet al club de lectura al BES amb mestres i bueno, potser...
Faltaria dir el per què, breu.
El per què. Doncs justament fa una introspecció sobre la manera, l'actitud, la mirada, les concepcions, i et permet poder ampliar, no és dedicada només a mestres, però sí molt relacionada amb l'educació, i et permet fer una introspecció que pot ser, bueno, com a club de lectura, de poder llegir íntimament, però sobretot fer aquest contrast en equip. Doncs a nosaltres ens ha anat molt bé.
Verónica, què posarem a la maleta?
Bueno, yo recomendaría un libro también, Cambiar la educación para cambiar el mundo, de Claudio Naranjo, que creo que es un libro que permite mirar la educación, pero mirarla desde un sentido también con más perspectiva, ¿no? Más amplia, más de mirar el ser y el sentido de la educación también. Me parece que el verano es un buen momento como para salir de la inmediatez de la acción, que durante el año la necesitamos, porque cuando estás con 25 niños necesitas saber qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, pensar en materiales, pensar en, ¿no?, como en esta cosa más concreta. Pero quizás el verano es un buen momento como para tomar perspectiva y ver un sentido más profundo también de lo que estamos haciendo, porque es una tarea muy importante, es una tarea que tiene mucho que ver con la prevención. Yo como psicóloga, en el ámbito más terapéutico, recibo niños que muchas veces vienen muy afectados por lo que viven en la escuela, ¿no? Por procesos emocionales, por procesos cognitivos, por procesos de diferentes tipos. Y creo que el tener esa perspectiva de la importancia que tiene en el desarrollo y en la prevención a nivel psicológico, a nivel emocional, bueno, en todos los niveles del desarrollo, nos da la dimensión del valor que tiene esta función social, ¿no?, de la educación.
Podeu recuperar també l'entrevista que van fer el Claudio Naranjo, molt interessant, que ens explica una mica aquesta visió d'ell sobre l'educació. Abans t'escoltava, Sílvia, i també a tu, Bet, i parlàveu d'alguna manera de fins a quin punt el mestre... quina missió ha de sentir que té? És a dir, que potser és important pensar... tu parlaves d'il·lusió, no? Què és el que em motiva a mi anar a l'escola? És a dir, quin és el meu paper amb aquests nens? Què és el que jo em proposo fer? I que això, d'alguna manera, quin sentit té el que estic fent cada any amb els alumnes, no? I penseu que és important que el mestre trobi aquest sentit, aquesta motivació, i en quina direcció?
Bueno, jo ho trobo imprescindible. Bueno, una de les coses que molts mestres compartim és quan tens xerrades, no?, i diuen, és que llavors se li posen aquells ulls, no? És acompanyar el desig d'aprendre que tenen els nens i nenes des de que neixen, d'aprendre, de descobrir. Aquest acompanyar i estar a l'aguait, que això passa en molts moments dels dies i amb nens diferents, cada dia, és magnífic, no? Que la cara se'ls il·lumina és el que perseguim i el que dona energia a molts mestres, crec.
Quina penseu que ha de ser la missió del mestre? Perquè tu expliques el que succeeix i que alimenta emocionalment el mestre. Però quina hauria de ser la missió des del vostre punt de vista?
Per mi el mestre té el regal més preciat, que és poder treballar amb aquestes criatures o amb joves, amb altres edats, i la seva missió hauria de ser justament això, no? Poder nodrir, regar, facilitar i conviure amb aquests infants perquè puguin cadascun créixer de la seva manera, no? No tots iguals, i poder viure i experimentar i riure amb ells, posar sentit de l'humor. Cada dia és un nou dia, quan comencem el setembre, de poder veure quin grup em tocarà, com estaran, no? Què farem? i amb tots, doncs créixer amb aquest acompanyament.
Gaudir amb la feina seria una cosa important que podríem col·locar en els cursos d'estiu de Rosa Sensat o d'on siguin, aprendre a gaudir amb la feina, malgrat la dificultat, la complexitat, la diversitat.
Absolutament.
I sí, quina actitud pot afavorir aquest gaudi, afavorir l'aprenentatge i l'acompanyament que tu deies abans?
Penso que hi ha un ingredient important que és calma, i a poc s'aprèn al llarg de tota la vida i s'aprèn a poc a vegades la pressa de l'escola per un currículum o perquè ens l'autoexigim ens fa perdre el nord primer a poc després crec que un altre ingredient important és el sentit de l'humor importantíssim i després comptar amb el teu context i amb aquest equip que dèiem també amb les famílies. No és el mateix fer de mestre en una escola rural o d'un poble petit que fer-lo en una gran ciutat. I estar en el lloc que estàs és important saber-te col·locar.
Parlem del gaudi, però parlem també d'una cosa que pot succeir, que són les frustracions del mestre de pensar que aquell alumne o aquell grup arribarà a aquell punt i que les coses no són com un voldria. Per tant, eines que podem col·locar en aquesta maleta per aprendre a gestionar aquesta frustració que es pot anar produint a l'aula. Verónica.
A mí me viene la palabra meditación. La palabra meditación en el sentido de poder conectar con lo que uno está sintiendo sin identificarse totalmente con lo que está sucediendo, ¿no? A veces tenemos como una idea de todo pasa por mí, ¿no? Si aprende el niño, si no aprende, si está bien, si está mal. Y el poder desidentificarte de esta idea, ¿no? Como de no soy yo el protagonista de este proceso, el protagonista es el niño y yo lo acompaño. Y el acompañar significa estar al costado y no significa guiarlo y dirigirlo, significa acompañarlo en los procesos en los que está. Y creo que si el adulto puede salir de este lugar de protagonista, la frustración es diferente, porque quizás no es tanto una frustración sino es conectar con el sufrimiento del niño y ahí dejo de frustrarme yo. En realidad, lo que hago es empatizar con ese sufrimiento, con ese esfuerzo o con ese malestar y poderlo acompañar de otra forma.
La formació dels i les mestres ha d'anar de la mà del canvi que volem promoure a l'educació. Verónica Anton.
L'Ofici d'Educar Catalunya Ràdio.
La Mila Salgueda és psicòloga també i ha participat en diverses escoles d'estiu. Li hem demanat què és essencial en les escoles d'estiu?
El més essencial de les escoles d'estiu és que siguin realment un regal per als docents i que la vivència que en tinguin els que s'hi apunten parteixi del em ve de gust rebre aquesta formació i no des del he de fer-la com a obligació. La tasca del professorat és molt demandant, sobretot a nivell emocional, i per tant l'espai de les escoles d'estiu hauria de ser especialment nutritiu, que permeti canviar l'actitud de donar que tenim durant tot el curs per la de permetre's rebre. I aquest rebre pot arribar des del fet de conèixer altres companys amb qui poder compartir experiències, aprendre noves formes d'enriquir el treball del dia a dia i, sobretot, poder carregar-se d'energia emocional.
I en el curs d'intel·ligència emocional, que ja fa uns anys que fa els estius, què és el que oferiu?
Una de les coses que més agraeixen els participants és el fet de posar atenció a les pròpies emocions, deixar per un moment la mirada cap als alumnes per centrar-la en un mateix i prendre consciència de la necessitat de cuidar-se emocionalment. I la idea és que aquesta necessitat s'incorpori com en el dia a dia i puguin donar resposta durant tot el següent curs.
Una de les coses que em sembla molt interessant de la Milos que ens explica és aquest passar del donar al rebre a l'escola d'estiu, tan necessari. Obrir-se a rebre emocionalment, a nivell d'eines, a nivell de... I en això l'altre dia jo veia al Facebook un post teu, Sílvia, en el que parlaves d'uns rituals, uns rituals que havíeu fet, rituals... M'agradaria que em diguéssiu alguna eina de tipus com un joc, com una dinàmica, com un que creieu que en una escola d'estiu pot tenir un especial valor. Què ens proposaríeu?
Per l'escola d'estiu, bé, nosaltres des del BES sempre iniciem amb un ritual, que és un ritual basat en amb persones com Sombofu Sumé, que és una mestra africana que va rescatar tots els rituals de les seves ancestres per tal de, sobretot, alimentar l'esperit, aquestes emocions a aquesta persona. I, per exemple, nosaltres doncs, disposem que la formació ja sigui rotllana per aquest efecte, no? més de comunitat, amb una espelma que ens ajuda doncs, a recordar, no?, que no tot passa pel cap, que hi ha coses que no les entenem i que passen més des de les emocions, per entendre que aquí tots tenim un paper i que tothom aporta, per entendre també que hi ha un inici i un final, molt important també amb el treball educatiu, no? Encendre l'espelma, comencem, l'apaguem tots, no? Doncs acabem. Doncs és un petit ritual que fem sempre les formacions.
Algun altre ritual que podem suggerir en una... Què ens diria, Obet, Verònica? ¿Se os acudeix alguna altra proposta?
A mí me llama mucho el tema del ir al cuerpo. Yo creo que muchas veces en lo educativo estamos muy en la mente y ahora aparece la emoción un poco, ¿no? Pero falta todavía el cuerpo, falta todavía el que los maestros y las maestras puedan poner más el cuerpo, disfrutar más de algo corporal. Y en esto de los rituales, el poder sentir cómo está mi cuerpo, el poder hacer una revisión de... ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi respiración? ¿Cómo están mis tensiones corporales? ¿Cómo estoy?
L'altre dia en un programa, perdona, recordo que explicaven que era important que el mestre entrés amb tot a l'aula i que a vegades el mestre deixa una part d'ell a fora de l'aula, no? I com aquest, ho incorporo tot, ho integro tot.
Porque hay una creencia también de que el maestro tiene que estar bien para entrar al aula, con lo cual tiene que entrar con las cosas buenas, ¿no? Entrar con ese bienestar, pero uno entra con todo lo que tiene, con el malestar, con el cansancio, a veces con el miedo, a veces con el dolor, con la tristeza, a veces con la alegría, con la ilusión. Y es importante tomar esa conciencia de cómo estoy para no proyectar en los niños luego cosas que son mías, ¿no?
Doncs nosaltres el que entrarem ara és l'Oriol Dalmau, que és, no és mestre, l'Oriol és humorista, però té, la seva dona és mestra, per tant, diríem que parla des de la seva experiència personal. Ens fa un contrapunt, si us sembla l'escoltem.
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
Els profes tenen 2 mesos de vacances. No és una crítica, és una dada objectiva, que se les mereixen, se les guanyen. Però, bueno, són 2 mesos. Vull dir, un treballador estàndard, un comptable, per exemple, d'una empresa familiar, Vetes i Fils Martínez Rebollo, quina mena de vacances fa? Doncs té 3 setmanes, normalment, no? La primera setmana, que és aquella que mentalment encara està fent de comptable... La segona setmana, que és la bona, la que realment no saps ni si és dimarts, si és dijous, és meravellosa. I la tercera setmana, que normalment ja estàs preocupat perquè aviat et toca tornar. Les vacances d'un profe són diferents. El primer mes descansa i desconnecta i el segon mes comença a sentir-se una mica culpable. No perquè sigui massa 2 mesos de vacances, jo no ho critico. Potser són les vacances que hauríem de fer tots, però clar... Per comparativa, oi? Penseu que a Espanya el rànquing de les vacances segons la professió és en el número 1 el rei d'Espanya, que són vacances permanents, després ja en el número 2 els membres del Senat, que són vacances 364 dies l'any, perquè crec que hi ha un dia que han d'anar a signar conforme que estan vius, i després ja venen els profes, que escolta, ei, que no és una crítica, però quan tens tant d'una cosa, la pròpia condició humana fa que tinguis ganes de fer-ne alguna cosa productiu. És el que li passa a Mancio Ortega amb la pasta. Té tanta que pensa... Coi, vaig a donar uns milions contra el càncer o alguna cosa, no? Pagar impostos com tothom, no, perquè ja tampoc jo no soy tonto, no? Doncs els profes que tenen aquesta meravella de vacances diuen, anem a fer-ne alguna cosa, anem a formar-nos per ser millors profes, clar que sí. I ben fet que fan els profes, perquè l'educació és algú que requereix constantment renovar-se. És una feina que prepara pel futur. S'estan preparant persones no per ara, sinó pel 2030, pel 2040, com per no tenir-se que anar reciclant de mil coses. Jo el que crec és que tots hauríem de fer el mateix, és a dir, jo mateix, sense anar més lluny, aquest estiu jo hauria de tenir 2 mesos de vacances complerts, 60 dies, i aleshores aniria unes jornades que m'ensenyessin a fer millors contrapunts, i jo tornaria més content de vacances, i vosaltres en aquest espai riuríeu més. Això seria, com deia Artur Mas, una solució poc o molt win-win, oi? Goita.
L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
Ens quedem amb lo d'una solució win-win en el que hi guanyin els mestres, i hi guanyin els alumnes, i guanyin els centres educatius, i guanyin els equips de mestres. Culpa per tenir masses vacances, no crec que en tinguin gaire els mestres.
No.
Però, i si més no, és un espai que avui hem entès que és un espai per formar-se, per nodrir-se i, per tant, per encarar el curs d'una manera més sana, saludable i intel·ligent emocionalment.
I tant.
I tant.
Doncs amb aquest desig, digues.
Voldria dir els dos títols de llibres que... per acabar.
Per posar la maleta.
Per aquests dos mesos de vacances. Transformaciones, 300 anys de filosofia de l'educació, del Joan Carles Mèlic, i Ensenyar amb la boca tancada, d'en Finkel. Dos molt bones recomanacions.
Per què? Molt breu, per què?
Perquè les dues t'aterren a l'aula, fan aquesta visió de que entrem a l'aula sent un tot, i donen eines per afegir en la capsa.
Doncs a la maleta queden posats. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Ofici d'Educar per parlar d'aquesta formació que han de tenir els mestres durant tot l'any, però sobretot a l'estiu. Bet, Verònica, Sílvia, gràcies. Una abraçada.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar, o bé seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar ens acompanya el Jaume Centelles, que és creador de la pàgina La invitació a la lectura i autor del llibre La biblioteca al cor de l'escola. I avui ens porta un llibre que el títol és No estic de mal humor, però la imatge que veiem sembla un senyor... Bueno, un senyor,
és un mico,
no,
és un mico.
Un mico que està una mica malhumorat.
Mal humor,
és un llibre de la Susan Lang i del Max Lang.
Sí,
a veure,
la portada és fantàstica.
Sí.
És un mico amb les celles arrufades, amb el morro...
De morros,
seriós,
un mico de morros.
Sí, està malhumorat, sembla que estigui malhumorat. I quan es lleva pel matí fa sol, és un dia esplèndid i bonic, però ell, saps aquells dies que et lleves i dius avui ho veig tot negre, ho veig tot malament, això és el que li passa a aquest mico. Es lleva pel matí i diu la primera pàgina, es diu Jim. Quan en Jim es va llevar, de seguida va pensar que no feia tan bon dia com semblava. El sol brillava massa, el cel era massa clar i els plàtans estaven massa dolços.
Clar,
i està de mal humor.
És un lloc que és una mica paradisíac, llevar-se de mal humor aquí és difícil,
sí, és difícil.
Perquè és un lloc molt preciós.
Molt bonic.
Bueno, potser hi ha mosquits i això emprenya una mica.
És la selva.
Però per la resta...
I està així molt enfadat. I aleshores es va trobant a diferents animals, primer el company de branca, el Norman, que li diu, què et passa, que estàs de mal humor? I ell sempre ho nega, dic, no estic de mal humor, saps? Així molt... Doncs ho sembla, noi, perquè vas així molt, molt ajupit. I llavors fa i es posa dret. I va trobant-se, després es troba el Marabull i diu, està de mal humor, en Jim. Què et passa? Et veig que tens les celles molt arrufades. I ell les posa bé, dic, no estic de mal humor, no estic de mal humor. I va canviant el posat, però en realitat per dintre està malhumorat. I totes les bèsties que va trobant en el decurs del llibre, el lèmur, li van dient si és que està de mal humor. I ell sempre ho va negant. I tots li donen remeis. La serp, doncs mira, hauries de somriure. L'altre li diu, hauríem de ballar. O hauries de cantar, vine aquí que t'ho passaràs bé, ens xipollejarem a la bassa. Tots li donen consells perquè estigui alegre i que estigui content. Però ell va dient sempre que no està de mal humor, fins que al final ja s'enfada molt i crida molt, 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 i diu, que no estic de mal humor, us he dit. És una imatge que s'assembla molt a la de la portada, que és aquesta, que també en vermell, que el vermell transmet una emoció, i els altres diuen, bueno, si tu dius que no estàs de mal humor, i també té un final molt, molt empàtic i molt, molt curiós. Va d'això, d'emocions, de
la gestió de les emocions,
sí,
les agradables i les desagradables.
Però el missatge és positiu, perquè com ens mostrem davant dels altres, com els altres ens poden ajudar, que aquí tots l'ajuden a entendre que el dia és bonic. Mira, jo fa poc estava a Palafrugell i em va passar una cosa ben curiosa, no? Teníem una activitat i feia molt, molt de vent, la tramuntana, que bufallava molt fort, molt fort, molt fort. Jolín, vaig sortir de l'hotel així com malhumorat també, i de cop i volta passo per davant d'una botiga i surt una senyora i diu, mira que ha passat, diu, ostres, que bé, no plou. I vaig pensar, aquesta és l'actitud, no? Per mi era un dia fastigós perquè bufava molt bé el vent i ella, que era d'allà, del poble, i estava acostumada al vent, va mirar el cel i diu, que bé, avui no plou.
Són les ulleres que et poses,
sí,
no?
Sí,
que
senyora.
Passa, això. No estic de mal humor, quedi clar, Jaume. No,
estem,
estic de mal humor,
no,
eh? No estic de mal humor,
no,
i no t'ho tornaré
no
a repetir, eh? No t'ho tornaré a repetir perquè acabarem fatal, eh, tu i
sí.
jo. De Susan Lang i Max Lang, avui a l'Ofici d'Educar, publicat per l'editorial Símbol, per nens de 4 anys.
De 4 anys.
No acabem malament,
no,
eh?
Avui
no acabarem
bé.
Malament, no sé si acabarem
no,
cridant o com acabarem, eh, Jaume?
No ens enfadem,
vinga, d'acord, una abraçada però una mica estreta, eh?
Jugar, riure, compartir, reflexionar i aprendre. Això és l'Ofici d'Educar.
Tinc una escola que em faci feliç.
Estirar-te al terra i tornar a mirar el cel. Tu com a adult dius que tan brutes.
Juguem amb els fills i si ens posem a mirar el mòbil, l'hora de lleure és per mirar una pantalleta.
Pensa set coses impossibles abans d'esmorzar. I aquí comença, no?, la creativitat.
Quina feinada!
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
I quina és la pregunta?
És important que els educadors i educadores segueixin formant-se a l'estiu? Acompanyar infants i joves en el seu procés de creixement i aprenentatge és, a més d'una tasca professional necessària i rellevant, una habilitat, un art, diria, que requereix d'un procés d'actualització continuada perquè cada generació de criatures té unes peculiaritats pròpies, perquè els models i estructures familiars canvien a una velocitat vertiginosa i perquè el coneixement que tenim sobre les neurociències, en especial la neurobiologia, i en concret dels descobriments rellevants com les intel·ligències múltiples, fan que allò que sabem avui, demà formi part de la història i no sigui suficient per encarar els nous reptes que la vida ens planteja. Tot i no fer una escola d'estiu com les que solen ser habituals, des de la Xarxa de Pedagogia Sistèmica de Catalunya, cada estiu procurem fer alguna proposta formativa que ens permeti apropar els educadors i educadores a la mirada sistèmica i, especialment, per dotar-los d'eines per fer intervencions ajustades a les necessitats canviants dels infants i joves, alhora que afavoreixi el desplegament d'unes actituds que permetin millorar la relació i vincle amb ells i amb llurs famílies sense perdre de vista la necessitat d'afiançar el treball en equip. La millor manera d'aconseguir-ho és mitjançant propostes pràctiques i vivencials, com les que fem enguany en diversos espais del nostre país per tal d'experimentar de primera mà algunes de les dinàmiques que proposem als infants en el seu dia a dia a les escoles. I una de les claus que hi ha al darrere d'aquestes iniciatives és l'oportunitat de mirar-nos amb bons ulls i de generar la millor expectativa de confiança vers els recursos que tots plegats tenim com a potencials, perquè no hauríem d'oblidar mai que cadascú de nosaltres som l'èxit de la nostra família. I posar en valor això dona ales a la vida.
Carles Parellada, mestre psicomotrista, terapeuta sistèmic i divulgador de la pedagogia sistèmica.
Hola, ara sóc molt petita, però us volia dir que m'encanta escoltar l'Ofici d'Educar mentre la mare em dona el pit i el papa macarona.
Ui, ui!
Ah, sí, està aquí amb mi. I el papa, el papa Cigolles.
L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
Hallo, mijn naam is Mark. Ik woon in Arnhem, in Nederland. En ik leer Catalaans met l'Ofici d'Educar.
L'Ofici d'Educar amb Elisabet Pedrosa.
Hola, em dic Marc, visc a Arnhem, als Països Baixos, i aprenc català amb l'Ofici d'Educar.
Torna-la a posar. I acabem l'Ofici d'Educar amb Torna-la a posar i el José Luis Santiso. Què ens has portat avui, José Luis?
Bones. Mira, com que els mestres estan estudiant i ara els nens no tenen exàmens ni deures ni han d'anar a escola, doncs mentre els mestres treballen i estudien i fan el que feien els nens durant l'any, doncs els nens, per què no anem de festival? Perquè cada vegada n'hi ha més de festivals. Festivals pels nens i per les nenes. per la família, perquè si poden anar els pares i passar-s'ho bé amb els fills, és fantàstic, i cada vegada n'hi ha més. Hi ha els petits camaleons, els Sonar Kids, el Festivalot, el Mini Pop, el Mini Bet, el Mini Música, Mini i el que tu vulguis. Hem de muntar un, Elisabet, el Mini Ofici d'Educar o com vulguin.
Jo t'he de dir que vaig anar als Circors, que fa un petit festival amb música l'altre dia, que em vaig fixar que els que més ballen desenfrenadament són els pares, al costat dels fills, clar, però és un goig veure com es deixen anar.
Si tu vas al cel amb patinet...
Jo no m'ho acabo de creure, això. Jo tinc una teoria que potser funciona o no, que és que els pares ballen molt perquè veuen que els seus fills ballen i diuen, home, ara jo no quedaré aquí com un papa ranci que no es mou. M'agradaria veure aquests pares sense els nens si ballen igual o no. És un experiment
que
queda pendent per la temporada vinent.
El que és important és que ballin.
Sí,
que ballin.
Sí.
Què ens proposes?
Doncs us proposo aquests, li podem dir The Penguins perquè és la banda original, és una banda de reggae, o li podem dir Reggae per Xics, que és la seva aventura infantil. Un dia van dir, per què no fem unes versions ben fetes amb so reggae potent, però amb clàssics infantils catalans? I ara mateix tenen més concerts, tenen més bolos amb el Reggae per Xics que amb el de Penguins, que, de fet, acaben de treure disc. Sonen bé, sonen a banda. No allò que jo reivindico sovint de dir, escolta, que feu música per nens, però no feu música per persones amb una reducció mental. O sigui, musicalment sonen superbé i ens ho podem passar grans i petits.
Doncs anem de festivals amb els nostres fills a escoltar música, no?
Sí, ben hidratats,
seria...
amb la gorra, amb la crema solar 80, 90, 120, i a passar-ho bé.
Doncs ja ho sabeu, música a l'estiu i en família. Petons, abraçades, sigueu lúdics, sigueu musicals, sigueu positius i sigueu alegres. És sentir-se?
Sí, molt musicals també.
Fins a la propera.
Heu sentit el programa que fem entre l'Elisabet Pedrosa, el Josep Lluís Santiso, tots els que hi participeu i el grup de Telegram de l'Ofici d'Educar.
Si tu vas al cel amb patinet, fes-m'hi un bon lloc que hi pujo jo. Si tu vas al cel amb patinet, fes-m'hi un bon lloc que hi pujo jo. Airi, airo, airi, airo. Si al cielo vas patinando, hazme un lugar que subo yo. Si al cielo vas patinando, hazme un lugar que subo yo. Airi, airo, airi, airo. Si tu vas al cel amb patinant, a fer un petit trou a que j'ai monté là. Si tu vas au cel en patinant, fais un petit trou que j'ai monté là. Aïe, 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 aïe. En un got no hi pot haver-hi hagut mai vida al fort sense un embut. En un got no hi pot haver-hi hagut mai vida al fort sense un embut. Airi, airo, airi, airo. Romanitov i el gran Khrushchev estan pitof de l'aigua naf. Romanitov i el gran Khrushchev estan pitof de l'aigua naf. Airi, airo, airi, airo. Mai halem ni halarem. Mai halem ni halarem, fa mal aquí, fa mal allà. Airi, airo, airi, airo. Si tu vas al cel,
si tu vas al cel,
amb patinet,
amb patinet,
fes-m'hi un bon lloc,
fes-m'hi un bon lloc,
que hi pujo jo,
que hi pujo jo.
Si tu vas al
cel amb patinet.